Són 8:15, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Comencem l'informatiu del vespre d'avui dimecres 27 de setembre amb un repàs als titulars. Comencem els titulars amb notícies d'última hora sobre el referèndum. El Tribunal Superior de Justícia ordena el tancament de locals o edificis públics on s'estigui preparant l'1 d'octubre, prenent així el relleu de la Fiscalia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat als Mossos d'Esquadra, a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional que impedeixi l'ús de locals o edificis públics i també aquells en els que s'hi doni un servei públic on s'estigui preparant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta notícia també és contraposada a la d'aquest matí quan s'ha conegut que el conseller de Sanitat, Antoni Comín, ha cessat a tots els responsables dels consorcis de sanitat agafant el control dels CAPs 4 dies abans de l'1 d'octubre. Comín ha assumit la presidència de 29 consorcis o entitats públiques. Entre elles està el cessament també del president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'Albert Fernández Terricabres. I l'alcaldessa de Calella ha rebut ja la petició per informar dels centres de votació que hi haurà oberts per referèndum d'independència. Montserrat Candini ho feia públic ahir en l'acte que va reunir al Teatre de la Sala Mozart els alcaldes de l'època democràtica de la ciutat i en el qual va acabar la seva intervenció adreçant-se en castellà als que prenen nota i fan fotografies. Candini va afirmar que la història ens crida i que és el moment de fer cau i net i tancar les ferides que encara no que hi ha obertes. Va insistir en que les urnes no divideixen i que l'Estat està mostrant el seu caràcter més colonialista, utilitzant tots els mitjans, inclús la Fiscalia, per imposar el seu relat. I en relació als jocs de votació de l'1 d'octubre, la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça serà el col·legi electoral pel referèndum en lloc de l'Ajuntament Vell, que està en obres. Es podrà votar com sempre. Aquesta ha estat la màxima dels organitzadors del referèndum d'independència, que transmeten així la informació que per canals oficials se li ha estat impedida. I en defensa del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, uns 430 alumnes de segon cicle de secundària, cicles formatius i batxillerats de l'Institut Bisbe Sivilla han fet avui vaga convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, una vaga general educativa a la qual també s'hi afegirà demà el Sindicat d'Estudiants de Catalunya. Els estudiants surten al carrer avui dimecres i demà dijous per denunciar la persecució política i repressiva de l'Estat espanyol a les institucions catalanes. A més, consideren inadmissible els fets de les últimes setmanes, com ara detencions dels càrrecs de la Generalitat, el desplegament policial i també militar pels carrers o les intervencions a institucions i mitjans de comunicació. I tristes novetats en relació al cas dels dos joves maresmencs que van desaparèixer fa poc més d'un mes al pantà de Susqueda. Ahir es van trobar dos cadàvers a l'aigua i tot apunta que serien els d'ells. A l'espera dels resultats de l'ADN i la prova d'ADN i les autòpsies, més d'un mitjà hi explica, citant fonts pròximes a la investigació, que els cossos presentaven signes de violència. La investigació està sota secret de sumari. I avui s'inaugura l'exposició Turisme Responsable al Museu del Turisme de Calella, que s'organitza amb la col·laboració de l'Escola Superior del Turisme Sant Ignasi en el marc del Dia Mundial del Turisme. Amb la inauguració per part de l'alcaldessa Montserrat Candini de l'exposició Turisme Responsable de Calella, això al Museu de Calella, i ara en breus instants connectarem amb la nostra companya Mercè Roura, que hi és allà perquè ens expliqui què està passant. Tots aquests són els titulars que repassarem en els propers 30 minuts. Doncs, com dèiem, avui s'inaugura l'exposició Turisme Responsable al Museu del Turisme de Calella, que s'organitza amb la col·laboració de l'Escola Superior del Turisme Sant Ignasi en el marc del Dia Mundial del Turisme. Amb la inauguració per part de l'alcaldessa Montserrat Candini d'aquesta exposició, és com Calella celebra avui el Dia Mundial del Turisme. A les 7 del vespre ha començat l'acte d'inauguració amb els parlaments de l'alcaldessa, també del degà de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llull, Ricard Santomà, i la directora del Museu del Turisme de Calella, Carme Torm. L'exposició explica l'origen del concepte del turisme responsable, és a dir, aquell que va més enllà del sol i la platja i que incideix en la preocupació pel medi ambient, incorporant també la preocupació pels temes econòmics, socials i culturals del territori que acull el turisme. L'exposició es basa en els continguts bàsics de la Carta Mundial del Turisme Responsable més 20, signada a Vitòria l'any 2015. Per això, connectem amb la nostra companya Mercè Roura, que es troba en aquests moments a la celebració d'aquest acte. Bona tarda.
De Calella, ara és el torn del doctor Cristian Palazzi, que ha estat el redactor dels textos d'aquesta mostra que s'inaugura avui i que parla, com deies, Anna, de turisme responsable. Està explicant una mica aquests continguts de l'exposició. Jo definiria, de moment ha parlat, com tu deies, l'alcaldessa, i ha parlat també Ricard Santromà, que és el degà de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera de Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llull. Ho definiria amb una frase que ha dit el mateix Sant Romà, aquesta explicació, que és: el turisme és responsable o no serà. És a dir, responsable perquè té respecte per tot, com tu mateix apuntaves, respecte pel medi ambient, per la cultura, per l'entorn i per les persones. Ha parlat d'aquest model de turisme que és responsable en un sentit de valorar el turisme com un intercanvi cultural, és a dir, la persona que es desplaça a un indret i que intercanvia alguna cosa amb el castellà i a tots dos els enriqueix d'alguna manera. Turisme responsable, bon turisme, ha definit això com a bon turisme, el fet de viatjar com una activitat que no solament ens permet conèixer un indret nou, sinó que tot el que hi fem allà repercuteix positivament en aquell indret i que, a més, ha parlat de que fomenta la pau, perquè, evidentment, quan coneixes a l'altre, doncs és evident que hi estàs més d'acord i és més fàcil establir-hi lligams, no? S'ha parlat del respecte al medi ambient, però, com apuntaves també, no solament al medi ambient, sinó a tots els processos. És a dir, no es tracta només d'un turisme sostenible des d'un punt de vista mediambiental, sinó que també, per exemple, es tracta d'un turisme que millora les condicions laborals perquè tots els beneficis que genera es reverteixen en el territori. Es tracta d'un turisme que involucra la població local, una població hospitalària, contenta de que la gent vingui no solament pel benefici econòmic, sinó per estar orgullosos de mostrar la bellesa del seu entorn. Un turisme que promou l'accessibilitat i que fomenta també el manteniment de la diversitat, i un turisme que afavoreix el patrimoni cultural, és a dir, que el fomenta a través dels beneficis i a través del fet de que, doncs, evidentment, quan algú va a visitar un indret està afavorint la seva cultura directament. Uh-huh. L'alcaldessa Montserrat Candini ha parlat també, ha donat a conèixer novament aquell lema que ha pres Calella: del nostre món és el món, no? Un lema que, per exemple, es cita molt darrerament a la fira del Calella i l'Alt Maresme del passat cap de setmana. Es comentava a l'hora de parlar del monogràfic dedicat a les illes, no?, i que sempre es comenta en aquesta fira que hem d'abarcar molt més enllà i que en el fons no hi ha fronteres. En aquest sentit és el que ha parlat. L'alcaldessa ha fet una referència a un tema que s'ha parlat molt els darrers temps. Aquest estiu els diaris n'anaven plens i nosaltres també ho hem comentat, el concepte de turismofòbia. Ha dit que ja és hora de canviar aquest relat, no fer-ho des de la negació, no pas fer-ho des de de fugir de les responsabilitats, és a dir, abordant aquest turisme sostenible, aquest turisme responsable, però intentant veure el turisme com una oportunitat i de fugir de tot allò que genera veure'l de manera negativa, posant les bases del que seria aquest turisme responsable, no? Donant-li una mica la volta al concepte perquè el turisme sigui en positiu i no ens hagi d'omplir els titulars de la premsa. I ara l'acte continua amb aquesta exposició que deies es pot veure des d'ara mateix amb explicacions i que es pot trobar des d'ara aquí a la seu del Mutur del Museu del Turisme de Calella des d'avui. De moment això és tot.
Moltíssimes gràcies, Mercè, per la informació. Recordem que l'exposició es podrà visitar fins al 30 de maig al Museu del Turisme de dimarts a dissabte de 5 a 8 i diumenges i festius d'11 a 6 de la tarda. I el preu de la visita normal és de 2 euros i de la visita reduïda és d'un euro. Moltes gràcies, Mercè.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I com dèiem en titulars, les últimes notícies que sabem sobre el referèndum és que el Tribunal Superior de Justícia ordena el tancament de locals o edificis públics on s'estigui preparant el referèndum de l'1 d'octubre. Tot així, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha pres llavors el relleu de la Fiscalia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat als Mossos, també a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, que impedeixin l'ús de locals o edificis públics i també aquells en què s'hi doni un servei públic on s'estigui preparant, òbviament, la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Pel que fa a aquells locals que s'hagin pogut obrir aquest diumenge per la votació, el Tribunal Superior de Justícia ordena que la policia els tanqui. En una interlocutòria, la magistrada Mercedes Armas ha acordat aquesta mesura cautelar en la que també ordena requisar tot el material relacionat amb l'1 d'octubre, ja que ja estigui a l'interior dels locals o bé a l'exterior a punt d'entrar. Entre aquest material cita específicament els ordinadors. També tancaran els establiments públics que s'utilitzin com a infraestructura logística o de càlcul, per exemple, centres de processament o de recompte o de gestió de vots. Pel que fa als centres que es trobin en instal·lacions compartides de serveis públics en funcionament, el dia 1, la magistrada ordena el tancament d'aquelles zones on s'estigui preparant o celebrant el referèndum. I precisament aquesta notícia es contraposa amb la que hem conegut justament aquest matí quan el conseller de Sanitat de la Generalitat, el Antoni Comín, ha cessat tots els responsables dels consorcis sanitaris, agafant així el control dels CAPs 4 dies abans de la votació de l'1 d'octubre. Comín ha assumit la presidència de 29 consorcis o entitats públiques, i entre elles l'Institut Català de Salut, el Sistema d'Emergències Mèdiques o el Banc de Sang de Teixits, i a nivell comarcal també inclou el cessament del president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'Albert Fernández Terricabres. Segons Fons de Salut, l'objectiu d'aquesta mesura passa perquè Comín sigui l'últim responsable dels permisos que es donin al personal sanitari que aquell dia hagi de treballar per poder anar a votar. Aquest relleu es va fer efectiu fa 2 o 3 dies. I seguint en política també amb les actuacions de l'Estat espanyol per seguir frenant el referèndum, l'alcaldessa de Calella ha rebut ja la petició per informar dels centres de votació que hi haurà oberts per referèndum d'independència. Montserrat Candini ho va fer públic ahir en l'acte que va reunir al Teatre de la Sala Mozart els alcaldes en l'època democràtica de la ciutat i en el qual va acabar la seva intervenció adreçant-se en castellà als que prenen nota i fan fotografies. Candini va afirmar que la història ens crida i que és el moment de fer cau i net i tancar les ferides que encara hi ha obertes. Va insistir en que les urnes no divideixen i que l'Estat està mostrant el seu caràcter més colonialista, utilitzant tots els mitjans, inclús la Fiscalia i ara el Tribunal Superior de Justícia, per imposar el seu relat. L'alcaldessa, citada a declarar pel seu suport al referèndum, va denunciar que està vivint en un estat de setge per la imposició d'un estat que ens vol emmanillats, muts i que perdem la identitat. Va ser en aquest moment en què va reiterar el seu compromís amb el referèndum, tot i confirmar que la Fiscalia també l'ha requerit perquè doni informació sobre quins seran els punts de votació a Calella.
Nosaltres hem de respondre amb serenor, amb tota la tranquil·litat. A mi demà ja em venen els Mossos a demanar-me exactament el que els demana la Fiscalia respecte als centres. Faré el que em toca fer segons el meu advocat. Punto. Però el que vull dir és que aquest combat, aquest embat continu, només el podrem superar si realment li posem tota la tranquil·litat del món, però tota la fermesa i rotunditat de que nosaltres el dia 1 votarem, malgrat les circumstàncies.
I va acabar la seva intervenció demanant la complicitat dels assistents i la seva comprensió davant les paraules que anava a adreçar en castellà i dirigits als que prenen nota i fan fotografies.
A los que tomáis nota y estáis haciendo algunas fotografías, deciros que la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamados por las Naciones Unidas en 1948 y que España suscribió, regula el derecho de toda persona a la libertad de opinión y expresión. De estos derechos no pueden ser negados ni impedidos, sino que sea a causa de una orden judicial, no fiscal. Y después de ser escuchados nuestros argumentos, ruego que tomen nota.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I seguint amb aquesta intervenció, Joaquim Rey, l'alcalde de Calella per Convergència i Unió, va repassar els moments històrics que han conduït a l'actual situació de confrontació entre Catalunya i Espanya i al creixement de l'independentisme. L'exalcalde va assegurar que està fent història i que el moviment desperta simpaties i admiració pel seu caràcter pacífic i va mostrar-se molt convençut que el diumenge es votarà.
Aquesta imatge de no poder entrar en els col·legis electorals jo crec que no se la poden permetre. I com que crec que no se la poden permetre, crec fermament que votarem. Escolteu, ells s'han jugat tots a una carta. Senzillament a la carta de no deixar-nos votar, pensant que ens ensorraríem. I no ho hem fet, ni davant de les multes ni de les detencions a polítics i membres del govern, gràcies als que esteu en aquests moments amb responsabilitats, i l'administració pública. Els nostres representants tots han estat a l'alçada que el poble els hi hem demanat. I no us fallarem. Ara estan espantats. Sí, sí, ho dic convençut. Perquè, havent-ho ficat tot en el sac d'impedir el vot, si votem massivament, no els quedarà més remei, probablement, que convocar eleccions. A nosaltres això, probablement, ja ens serà igual.
El republicà Josep Basar, que va prendre el relleu al rei, a l'alcaldia de Calella, va emocionar-se en alguns moments de que la seva intervenció, quan va recordar la molta gent que ha ben lluitat per la llibertat de Catalunya, no pot viure aquest moment. També qualificat d'històric, Basart va explicar que havia votat no a la Constitució del 78 per atemptar contra les llibertats individuals i col·lectives i que la cita de diumenge ho justifica.
Ni raó. I que aquell no de l'any 78 ara es convertirà en un sí molt potent, que farà que per fi es pugui complir el que sempre he desitjat i que, com molts de vosaltres també, que és que Catalunya pugui ser un nou estat lliure i independent. Ja era hora i he hagut d'esperar masses anys per un sí, que és el que necessitem tots nosaltres. N'hi ha raó. I que aquell no de l'any 78 ara es convertirà en un sí molt potent, que farà que per fi es pugui complir el que sempre he desitjat i que, com molts de vosaltres també, que és que Catalunya pugui ser un nou estat lliure i independent. Ja era hora i he hagut d'esperar masses anys per un sí, que és el que necessitem tots nosaltres.
Josep Maria Jué, exmilitant del PSC i sigles amb les quals va arribar a l'alcaldia de Calella, va elogiar el caràcter transversal i aglutinador del moviment independentista al qual s'hi suma. Va dir perquè és l'únic que ofereix esperança d'un futur millor per a Catalunya. Tot i no declarar-se independentista, Jué va adreçar-se als independentistes per convèncer-los de la necessitat d'anar a votar i fer-lo per si.
No estem parlant només dels convençuts en base a la cultura o la identitat. Estem parlant de com fer una república que sigui més justa socialment, més sostenible en tots els temes ambientals, més democràtica en totes les qüestions que ens afecten a tots. I, evidentment, el dret a decidir sobre Catalunya, sobre el que volem ser com a nació, forma part d'aquesta democràcia més participativa. Però també ho poden ser moltes altres coses que afecten el nostre dia a dia. Per tant, em dirigeixo sobretot a aquelles persones que poden tenir dubtes de que aquest sigui un moviment només identitari, de que no és així. És una gran oportunitat per fer una república molt més justa i integradora en tothom.
L'absència de Ramon Magó per motius de salut va impedir que el Teatre de la Sala Mozart, com era la intenció de l'organització, es reunissin tots els alcaldes de l'etapa democràtica de l'Ajuntament de Calella, i tots ells amb un missatge clar de defensa de democràcia i, com es va poder comprovar, demanant el sí al referèndum d'aquest 1 d'octubre.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La biblioteca de Can Salvador de la plaça serà el col·legi electoral pel referèndum en lloc de l'Ajuntament Vell, que està en obres. Es podrà votar com sempre. Aquesta ha estat la màxima dels organitzadors del referèndum d'independència, que transmeten així la informació que pels canals oficials ha estat impedida. En base a això, a Calella hi haurà 4 col·legis electorals en funcionament entre les 9 del matí i les 8 del vespre, amb un únic canvi, que l'Ajuntament Vell està en obres per la futura obertura de l'oficina d'atenció al ciutadà i l'espai de votació es traslladarà uns metres més enllà, a la mateixa plaça de l'Ajuntament. Així ho estan explicant els voluntaris, que aquests dies estan al punt d'informació que funciona a la plaça de l'Ajuntament. Les obres a l'edifici de l'antic consistori fan que els que hi acudeixen normalment per anar a votar s'hagin de desplaçar fins a la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la plaça, un edifici propietat de l'Ajuntament de Calella. Ho explica Jaume Planes, voluntari d'Òmnium Montnegre, una de les entitats que s'integren a la plataforma Fem Pinya pel Sí a Calella, que ha muntat parada informativa a la plaça de l'Ajuntament.
Els col·legis electorals són els mateixos de sempre, només hi ha una petita variació, que l'Ajuntament Vell està en obres i es desplaça a la biblioteca, res, aquí mateix, no hi ha d'haver-hi cap problema. La gent que tingui problemes per entrar, que vulgui entrar, vulgui mirar a les webs i no pugui perquè estiguin bloquejades i no sàpiga quina és la correcta, pot venir aquí i li facilitem.
I seguint amb les mobilitzacions a favor del referèndum de l'1 d'octubre, uns 430 alumnes de segon cicle de secundària, cicles formatius i batxillerats de l'Institut Bisbe Sivilla han fet avui vaga convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, una vaga general educativa a la qual també s'hi afegirà demà el Sindicat d'Estudiants de Catalunya. Els estudiants surten al carrer avui dimecres i també demà dijous per denunciar la persecució política i repressiva de l'Estat espanyol a les institucions catalanes. A més, consideren inadmissible els fets de les últimes setmanes, com ara les detencions dels càrrecs de la Generalitat, el desplegament policial o les intervencions a institucions i mitjans de comunicació. Els sindicats estudiantils veuen essencial la mobilització i implicació dels joves en el camí cap a la consecució de la República Catalana. En una entrevista a l'Info Migdia, Oriol Sales, membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ha explicat el motiu pel qual surten al carrer des d'avui i fins a l'1 d'octubre.
Sortim al carrer per deixar ben clar el nostre rebuig davant l'estat d'excepció que ha imposat el govern espanyol aquí al Principat. Iniciem aquesta vaga amb un discurs molt clar, amb la defensa del referèndum i la defensa dels col·legis electorals. Creiem que les estudiants hem de ser la punta de llança de la defensa de les institucions i de la democràcia en els moments en què està immers el Principat de Catalunya.
Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans defensen els col·legis com a seu electoral on expressar la seva llibertat democràtica i volen sortir als carrers dia rere dia per deixar clara la seva posició. Abans de l'1 d'octubre, el sindicat creu que hi haurà una mobilització per part de la ciutadania i també una repressió per part dels cossos de seguretat de l'Estat. Oriol Sales ha explicat que la participació a la vegada a Catalunya és alta, igual que el suport estudiantil a la resta de països catalans.
Des de ja fa uns quants dies no hi ha convocatòries formals de vaga fora del Principat, però sí que ens han arribat mostres de suport des del País Valencià i des de les Illes durant aquests dies. Avui no és una excepció, també hi ha mobilitzacions a la resta del territori dels Països Catalans.
En el cas de Calella, 700 alumnes, de 700 alumnes que té, més de la meitat han secundat la vaga, i diu Sales que aquesta xifra és representativa i extrapolable a la resta del territori.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
i tristes novetats en relació als dos cadàvers que els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la zona del pantà de Susqueda. Tot apunta a l'espera de la confirmació oficial amb els resultats de l'autòpsia i les proves genètiques en mà, que serien els de la parella del Maresme que va desaparèixer allà el passat el 26 d'agost. El cap de l'àrea de l'investigació de persones desaparegudes, Jordi Domènech, ha explicat als mitjans que el descens del nivell de l'aigua va permetre a la unitat subaquàtrica trobar els dos cossos, surant a l'aigua i un altre en una de les parets del pantà. No va donar més detalls sobre els cossos i que sí que presentaven senyals de violència, no perquè el jutjat que l'instrueix el cas aquest ha decretat secret de sumari. Tot i així, s'han començat a filtrar els primers detalls de la investigació. L'examen forense inicial apunta a un doble crim, perquè la noia presenta una ferida al cap i el noi diverses lesions al tòrax, però no saben si van ser provocades per una arma de foc, una arma blanca o un objecte contundent. A més, ell també duia una motxilla amb pedres. Els dos cossos van aparèixer despullats, però cap dels dos estava lligat. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, en un principi, l'autòpsia s'havia d'haver realitzat avui a l'Institut de Medicina Legal de Girona, però s'ha ajornat a demà perquè s'han de fer proves complementàries. De moment, l'examen forense no ha pogut confirmar oficialment que es tracti de la parella del Maresme perquè no els han pogut extreure empremtes pel mal estat dels cossos, ni tampoc tenen cap tatuatge o marca que els permeti identificar-los oficialment. Si finalment no poden confirmar la seva identitat per les empremtes dactilars, recorreran a l'ADN o a la carta o a la identificació odontològica. La investigació continua oberta i els Mossos treballen amb tres hipòtesis: que es tracti d'un homicidi, d'un accident o d'un suïcidi. La parella de 21 i 23 anys, veïns de Cabrils i d'Arenys de Munt, va marxar de vacances el 24 d'agost i van informar que anirien per la zona del pantà de Susqueda i per la Costa Brava per fer caiac. Després de no tenir notícies seves, al cap de dos dies, la família en va anunciar la desaparició.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I responsables de l'Institut Goodman realitzen aquesta setmana xerrades als instituts de Calella amb l'objectiu de sensibilitzar els joves sobre la necessitat de fer una conducció responsable i segura. Les xerrades han de servir perquè els joves adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries a l'hora de conduir un vehicle o bé practicar activitats esportives o de lleure que comportin un cert risc. Avui s'ha fet dues sessions a l'Escola Freta amb els alumnes d'ESO i els de cicles formatius. Els joves són un grup de població que registra molts accidents, especialment de trànsit. Algunes de les afectacions més greus que poden patir són les lesions del sistema nerviós central, que tenen com a conseqüència les paraplègies, les tetraplègies o altres seqüeles físiques irreversibles. Les sessions són desenvolupades per monitors afectats de discapacitats físiques que es desplacen a les escoles i que amb el material audiovisual imprès, elaborat expressament, propicien entre els joves un intens debat entorn als accidents, a les seves causes i a la seva manera de prevenir-los. L'encarregat de fer les dues xerrades a l'Escola Freta avui ha estat en Juan Carlos. Ell va patir un accident de trànsit que el va deixar en cadira de rodes durant uns anys i ara, després de molta paciència i treball, a l'Institut Goodman ha aconseguit caminar amb crosses. Ell mateix, en Juan Carlos, ha explicat a Ràdio Calella Televisió quins temes es tracten en aquestes xerrades als alumnes.
Una miqueta el que és una lesió cerebral i medular, les conseqüències que té doncs, una conducció amb risc i les seqüeles que pots tenir la resta de la teva vida quan pateixes aquest tipus d'accident. Passem un audiovisual on els Mossos els expliquen també una miqueta per què hi ha accidents, no? Per excés de velocitat, per el tema de les drogues, el tema dels despistes a la carretera, i és on pràcticament doncs, pateixes l'accident.
En Juan Carlos ha explicat quines són les reaccions dels nens abans i després d'aquestes xerrades.
Les primeres cares és de no creure el que estic explicant, perquè pensen que això doncs, passa a la gent que surt per la tele, a l'amic d'un amic, però realment és algo que li pot passar a qualsevol al primer moment. Entren sempre xerrant i rient, però als 5 minuts ja acaba-ho tota la seva atenció. I la veritat és que acaben fent preguntes i interessant-se molt per aquestes lesions i bueno, donant-me les gràcies per haver-ho fet.
Aquests cursos també s'expliquen al públic general, a classes d'autoescola o a presons, i assegura en Juan Carlos que seria bo que tots i totes l'escoltéssim perquè tothom està exposat als perills de la carretera. I en la previsió del temps, jornada de cel serè. De cara a demà, cel serè o puntualment poc ennuvolat. Tot i així, fins a primera hora del matí i de nou al final del dia, hi haurà alguns estrats baixos. La temperatura, tant la mínima com la màxima, serà similar o lleugerament més alta. La visibilitat serà bona o excel·lent. Vent fluix amb cops moderats. I avui ens acomiadem amb una cançó del Rolling Stone, ja que segur que alguns calallencs i calallenques aniran aquest vespre al concert que avui celebren al Palau Sant Jordi de Barcelona. Us deixem amb Pain It Back, que acabeu de passar una bona tarda de dimecres. Nosaltres tornem com sempre demà amb més informació, 7:45 a l'Infovespre.
Són les 8.